Més d'una vegada.
Aconsegueix amb La Vanguardia el nou smartphone Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure i al millor preu, amb pantalla tàctil, sistema Android 4.1, xarxes socials i les millors aplicacions. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't un Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure, per només 69,99 €. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Una de les característiques de la societat actual és que ens comuniquem de manera constant i immediata. Tenim mitjans de comunicació, xarxes socials i telèfons mòbils que ens faciliten estar en contacte. Però realment ens comuniquem? O potser un dels nostres problemes és precisament la manca de comunicació? Avui dedicarem el programa a la comunicació de la parella. Sembla que tots coincidim que una de les claus per fer funcionar un matrimoni és que hi hagi molta comunicació. Però a la pràctica, aquesta és una de les parts que més ens costa. Falta de temps, problemes quotidians, atendre els fills i infinitat de situacions fan que durant el dia a dia només parlem i a vegades no ens comuniquem. Hem d'aprendre a comunicar-nos amb la parella, aconseguir un bon diàleg, evitar crítiques i retrets i fer una mica d'autocrítica en els moments de discussió o de tensió. Els especialistes en psicologia de la família ens recomanen parlar cara a cara, no anar a dormir sense aclarir els conflictes i demanar perdó quan cal. En el matrimoni és important entendre els missatges verbals i també els no verbals i saber empatitzar. Ser comprensius, minimitzar els defectes i lloar les virtuts ens poden ajudar a simplificar les eternes discussions de parella. Cal comunicar emocions i sentiments per compartir el dia a dia i poder evolucionar conjuntament. Avui el nom del programa pren més sentit que mai perquè parlarem de la comunicació entre el matrimoni i com intentar que les paraules d'amor no se'ns acabin mai. Comencem.
Don't come easy.
Ara passen 9 minuts de les 3 de la tarda, ens trobem en directe aquí a Ràdio Estel i comencem la tertúlia parlant sobre la comunicació de la parella. Ens acompanyen la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
En Josep Maria Dell, bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Molt bona tarda.
Tots ells són orientadors familiars del FERT i tertulians habituals del programa. I aprofito també per saludar-vos. Jo sóc la Magda Minguet i us acompanyo també en aquest temps de tertúlia. Si us sembla, comencem perquè hem escoltat una cançó maquíssima, que és la cançó Words, i voldria que em parléssiu d'això. És més que paraules, la comunicació?
Ara, no és que vulgui desfer el programa.
Ara, però no me'l desmuntis d'entrada.
Però a mi em sembla que no existeix la no comunicació, perquè tot comunica. O sigui, a vegades nosaltres pensem que hi ha manca de comunicació perquè no es comunica amb paraules. No, és que es comunica afecte, es comunica odi, es comunica acceptació, es comunica. I llavors dius, que no m'ha dit res aquesta persona. Bueno, no m'ha dit res. Segurament amb el seu silenci t'ho ha dit tot. Per tant, penso que avui parlem de comunicació i parlarem de comunicació, però hem de parlar més que de la cosa de concreta, de parlar, d'acord? De la qualitat de la comunicació. És a dir, a veure si realment serveix per enfortir l'amor. A veure si aquesta comunicació efectivament uneix. A veure si serveix, perquè no hem d'oblidar que la comunicació és un mitjà, no és el fi. Per tant, jo, quan he dit que no existeix no comunicació, vol dir que de qualsevol manera estàs comunicant malament, un desastre, no estan fortint, però estàs comunicant. Jo no sé si...
El que moltes vegades ens preguntem és com és que ens entenem també, no? O com es poden entendre dues persones tan diferents, un home i una dona, no? Quan l'home doncs és racional i en canvi la dona és emocional, no? O quan l'home és abstracte i la dona és concreta, no? L'home és capaç de dir, carinyo, repetim el viatge a Nubis, i la dona, doncs, que baixa el detall, diu, sí, quan, amb què, no?, amb què, i amb qui deixem els nens, no? O els homes que són més estables i les dones, en canvi, estem subjectes, doncs, a canvis hormonals, no?, més a més. I malgrat això, doncs, ens entenem, no?, o sigui, ens busquem.
Però costa, i, Laura, a vegades.
No tant. No tant.
José María.
No, mira, jo us diria, aviam, diverses coses. D'entrada, m'ha agradat molt la introducció, perquè jo crec que has donat la clau a les tres coses de la comunicació, no? La empatia, el perdó d'immediat i l'aclarir conflictes, no?
Carai.
Però no, és que és la clau, això, aviam. És que tots els temes que tractem aquí són molt diversos i tal, tots són força interessants, però jo penso que avui és la clau, eh? Perquè per educar una família, o sigui, té que existir una comunicació, però increïble, entre pare i mare, entre marit i muller. I això de vegades no passa. La vida és molt rica, no tenim temps. Llavors, jo de vegades, quan faig això de sessions dels cursos de l'orientació familiar, em trobo un pare que em diu, no, escolta, jo cada nit, després de sopar, em poso amb la meva dona a la taula de la cuina, coordinem agendes i diem, escolta, tu vés a buscar el nen demà a futbol, tu a anglès, tu no sé què... Això és fantàstic, perquè te'n pots deixar un porà i arribes a casa i te'n falta un. Però que això no dic intendència, no comunicació. Comunicació és una altra cosa,
Coordinar agendes no és comunicació.
Exacte. I jo aquí...
Home, i després d'una llarga jornada esperes una mica més de la parella, no? Que no una coordinació de l'agenda.
No, però la vida no ens dona per això. Llavors, jo us voldria dos minutets només per explicar una teoria de comunicació que penso que és molt adient per la família, que és la teoria que n'hi diuen del 10-90 als experts. I és la següent, molt breument. Nosaltres el que no podem controlar és el 10% del que ens passa. Però el 90% sí, perquè depèn de la nostra reacció, és a dir, de lo que comuniquem després del fet. Exemple tonto, no? Jo m'aixeco al dematí d'hora, ja vaig tard, estic esmorzant amb els crios, i a la nena pues, la tassa està molt a la punta i em tira la tassa del cafè amb llet a sobre el pantaló. Clar, aquest fet jo no el puc controlar, d'acord? Ara, el que sí que puc controlar és el que passa després. Què passa? Jo crido, renyo la nena, m'enfado amb la meva dona perquè la tassa estava massa a la punta, me'n vaig corrents a canviar el pantaló, llavors torno, arribo tard, haig de portar la nena perquè he perdut l'autocar... Totes aquestes cadenes de coses que em passen, què són? Fruit de la meva reacció, no m'han passat perquè tingués un mal dia. A més, jo agafo i dic a la nena, home, carinyo, ves al tanto... No sé si m'explico, és a dir, depèn molt la conseqüència d'una comunicació de com jo afronti els problemes. Per exemple, categoritzar en comunicació és, des del meu punt de vista, la meva modesta opinió, és criminal. O sigui, el sempre, el mai, el blanc, el negre. No, la comunicació matrimonial està enriquida de colors, de matisos, que s'han de viure, perquè si el pal de paller que en diuen no funciona, si el foc no està viu, escolta, si no canvies el tronc i el vas alimentant cada dia, al final la cendra acabarà apagant el foc, eh?
O sigui, que hem d'animar una mica aquest foc perquè això tiri endavant.
Jo no coneixia aquesta teoria del 10-9, però jo seguiria amb aquesta línia, potser, a mi em sembla que pot servir la idea de dir, per comunicar bé, pensar amb l'altre, en el sentit de que l'emissor ha d'emetre amb una freqüència que l'altre pugui captar, perquè clar, tu pots emetre amb una freqüència que l'altre no pot captar. Per tant, has de saber l'altre amb quina freqüència, amb quina situació està.
Ui, però això a vegades és difícil,
sí,
eh?
Però això és un punt de vista que, d'entrada, amb aquesta actitud ja d'entrada situes molt, perquè quan un només va a la seva, jo vull dir això, un moment, vull dir això, l'important no és el que dius, és el que entengui. I, per tant, has de tenir en compte, en primer lloc, l'altre, el moment, com està ara. A veure, està content, està enfadat. Què passa en aquell moment amb aquella persona? Perquè és fonamental aquesta regla de comunicació. L'emissor ha d'emetre amb la mateixa freqüència que el receptor, perquè si no sintonitzen. El que vol sintonitzar aquest programa ha de posar el 106.6 a Barcelona. Ja no me'n sé les altres freqüències, però si no, no el sintonitzen. Per tant, veure en quina freqüència està i veure si és el moment, perquè també és una altra qüestió. Per tant, jo, seguint amb aquesta línia, jo no sé si és el 10, 12, 13%, però primer de tot, veure amb quina freqüència està, com està, com, en aquell moment, què puc dir? Perquè el to de veu no ha de ser exactament igual en un moment que en un altre. I la forma, possiblement, tampoc ha de ser exactament igual per dir una cosa que una altra.
A vegades la comunicació és... Bueno, no sé com dir-ho, es deteriora perquè per molts factors. Una, perquè ja comencem el nostre matrimoni, per exemple, tenint alguna cosa en la que no hem aprofundit, no? Amb el modo de viure, amb el modo de divertir-se, amb el modo de gastar, no? Després, perquè al llarg de la jornada un va exhaurint les piles i jo penso que a vegades ens veiem en les pitjors hores, marit i muller.
A les primeres i a les últimes.
A vegades ni a les primeres, només a les últimes, no? Quan ja el maquillatge t'arriba als peus, quan ja t'ha tornat a sortir els pèls de la barba, quan ja, doncs, ja el somriure et costa més de posar-lo.
Sí.
I el cansament, doncs, també influeix en el nostre estat d'ànim o si tenim ganes d'explicar com ha anat la jornada. No? Clar, quan això tu no fas l'esforç, i a vegades aquest esforç és heroic, de dir, doncs jo em sobreposo al cansament o em sobreposo a l'enfado que he tingut o al dia pèssim que he tingut a la feina o durant el dia a qualsevol altre lloc, doncs arribes a casa i el primer que et surt és bordar, no? No? I llavors, clar, això un dia i un altre dia i un altre dia arriba un moment en què allò estem tan separats que és molt difícil unir-ho.
Això ens ho deien a Twitter, avui hem rebut algun dels comentaris perquè comentéssim aquí el programa, aquí en directe, i ens deia una de les seguidores, la Núria, diu, dieu les coses en el moment, la parella, no deixar que les coses se'ns vagin acumulant. És a dir, que no es faci aquest factor bola de neu de que, el que deia la Laura, no? Ho he anat callant, no ho dic en el moment i la cosa es va fent més grossa i després ens trobem en un problema de discussions.
I tindre un plantejament clar de lo que això significa és de l'estimació, de l'amor. És a dir, diguem, jo no em caso per ser feliç, em caso per fer feliç a l'altre. Llavors, si jo aquesta premissa la tinc clara, doncs jo em dedicaré a fer feliç a l'altre. Escolta, jo ho entenc, això, eh? Però arribaré cansat, i clar, i la meva dona, o el meu marit, és indistint, voldrà, clar, estar tot el dia a casa, potser, i el que voldrà és explicar-me en detall doncs qualsevol cosa d'intendència del jersei del nen o tal. I jo,
és que clar, som d'explicar en detall les dones,
exacte,
eh?
És que, volem... clar, és que aquí hi ha un tema que hi havíem d'entrar, Aureli, que és el de... L'home i la dona són molt diferents, eh?
Sí.
I a les dones us agrada parlar, eh?
Home, nosaltres diem unes 5.000 paraules al dia, vosaltres unes 2.000, això s'ha d'anotar, eh? Això és estadística pura.
Nosaltres sintetitzem més, som més pràctics, m'entens? Ja, amb la idea ja hem captat, però a vosaltres us agrada recrear amb el matís, amb donar-li la volta... I, bueno,
clar, però si tots dos fóssim igual de poc xerradors o comunicatius, doncs què tal, carinyo, bé? I tu també, adéu, no? Llavors, clar, home, la riquesa de la comunicació no seria la mateixa, no?
La realitat que els homes ens ho poseu difícil a vegades, eh? A vegades trobo que sí que hauríeu de ser més expressius.
Són més lineals, no? Sí, no, i fan una pregunta i doncs contestes, i ja està.
Tot bé.
Vull dir, tens mal de cap, té una aspirina. No, no, si la dona el que voles explicar perquè té mal de cap, no? No li preocupa l'aspirina, no?
I aquests fets que poden semblar quotidians i senzills són fonamentals, sí. Perquè són els fets que els nostres fills a casa veuen, En funció de les edats ho veuen de diferent manera, però inclús els més petits, ells s'hi fixen en les coses. Llavors, veuen aquest tracte pare-mare, veuen aquest detall esposa... El tonto, Perquè pues, això és el que fa el caliu a l'estil de família.
No, això tens tota la raó. No, anava a dir que és divertit, no? A vegades, com... seguint la línia de lo diferents que som, no? Per exemple, els mateixos silencis. El silenci de la dona i el silenci de l'home és absolutament diferent. El silenci de l'home vol dir no em molestis, ara no tinc ganes de xerrar, i el silenci de la dona és
em passa alguna
a
cosa.
Veure si se'n dona compte i em pregunta què em passa, no? Estàs... Llavors, clar, o torno a dir, o fem l'esforç d'intentar comprendre l'altre i de conèixer-nos, o si no, cada dos per tres ens xocarem, no? Vull dir, trobarem raons per enfrontar-nos, quan ha de ser tot el contrari, quan hem de buscar tot allò que ens uneix, tot allò que ens complementa, tot allò que ens enriqueix com a persones, com a matrimoni, com a pares.
Jo ara, per ficar una miqueta d'ambient, sí, diria que en defensa nostra, de la part masculina, home, fora bo que les dones sapiguessin de vegades triar el moment oportú per comunicar segons quines coses.
Ah, amic. Quin moment és aquest?
No, però és que amb aquesta línia jo crec que és molt important tot el que fa referència a les actituds, El moment oportú és una, perquè abans deies... I
que està no molt s'acumulin
bé.
Les
no, coses. No, és que, no, està molt bé dir que s'ha d'acumular, però possiblement coneixent com és ella o coneixent com és ell, potser ara no és el moment oportú. Vull dir, no, ja, però aquesta és una cosa, però després hi ha altres elements. Per exemple, el factor confiança. És un element que, d'entrada, s'ha de funcionar, has de tractar l'altre com si és el millor amic que tens, vull dir, persones que no trairà. És a dir, una altra cosa és que un millor està una mica escalfat i veu les coses d'una forma, però aquesta confiança favoreix molt la comunicació, que puguis dir les coses tranquil, perquè aquesta persona, en el fons, el que vol és el teu bé. Possiblement no està del tot preparat per dir-t'ho bé, però ell voldria fer-ho bé. O sigui, la desconfiança és diguéssim, és una trava per la comunicació. És a dir, no dic això perquè com que digui això ja veuràs. Bueno, pues digue-ho d'una altra manera, però que d'entrada el que tens davant no és un enemic.
I la interpretació, és a dir, aviam, per exemple, exemple, ja sabeu que sempre poso exemples tontos, però jo me'n vaig amb la meva dona i estic mal aparcat en una cantonada i tal, i quedat amb ella, i em fa esperar 20 minuts. No m'està fent esperar 20 minuts per fastiguejar-me, perquè és que ha tingut problemes, no ha tingut temps... I...
No ha trobat alguna cosa que havia de posar-se al bolso.
Bé els fets, I la prova està que això els nostres fills són uns artistes, perquè amb això de l'oportunitat, escolta, és el primer que aprenen, Ells saben perfectament quan tenen que demanar una cosa per la resposta que tenen, i aquí la tenen que demanar, si el pare o la mare, i en quin moment,
En quin moment.
Vull dir, escolta, és una cosa que és evident que funciona, doncs posem-la en pràctica nosaltres.
Sí, això de pensar sempre bé de l'altre, no?, és important. O sigui, la presumpció d'innocència no ho ha fet expressament, no ho ha fet per fastidiar-me, el que deies tu, no, Josep Maria, doncs tot el contrari, no pensar, doncs no se n'ha adonat, no ho ha vist, no hi ha donat la mateixa importància que hi dono jo i, per tant, doncs, bueno, doncs parlem-ne, no?, si hi ha alguna cosa que no ens ha agradat de l'altre, no? Però no pensar mai malament, perquè ara la societat d'avui dia, i pel carrer, i a la televisió, i als mitjans de comunicació, hi ha tota aquesta onada en contra de lo que és el matrimoni i que tot vagi bé, no? Llavors, si tu fas un comentari en alguna persona de quin mal dia he tingut o jo què sé, doncs, etcètera, doncs la gent et diu, doncs torna-li, no? El que has de fer és no consentir-ho i no et deixis trepitjar. I llavors, clar, és que així anem pitjor, no?
A la crítica que sigui constructiva, no?
Sí,
de pensar bé de l'altre.
És importantíssim no explicar intimitats conjugals a altres persones. A vegades les dones tenim aquesta tentació d'explicar tot el que ens... Bueno, necessitem explicar el que ens passa, no? Però no podem explicar ni a una amiga, ni a un company o companya de feina coses del matrimoni, perquè estàs venent la teva intimitat o escampant, no? I estàs fent un mal. Per tant, tot el que sigui temes íntims del matrimoni i la família, doncs ho has d'arreglar, però no explicar, perquè, clar, llavors tothom sap que t'has barallat per no sé quin tema, que t'has discutit amb el marit o amb la dona. Si això, a més, ho fas amb una persona del sexe contrari de la feina o del supermercat de baix, o un veí, doncs, clar, estàs posant en perill també la bueno, aquesta compenetració o aquesta estimació per al teu cònjuge, no?
Uh-huh. Ja que has encetat aquest tema, jo ofereixeria alguna cosa més, no? I és que fins i tot jo parlaria dintre... Clar, la sexualitat forma part de la comunicació. Comuniques
això
també,
és així,
és així,
sí.
No, tal, no? I llavors també, jo vaig sentir una conferència i sobre aquest tema i recordo que la persona que estava en la conferència doncs va dir, no, és bo explicar el que un vol, el que li agradaria... Bueno, a veure, s'ha de matitzar una mica. Existeix també la intimitat dintre de la intimitat. És a dir, el cos té el seu llenguatge. I també és humà que tractis a l'altre com el que és. I no fa falta que manifesti explícitament... a veure, no vull... Amb aquest programa no vull posar exemples. Però aquella persona que estava en la conferència diu, pues hem de manifestar el que ens agrada, el que ens agrada. A veure, el cos es manifesta amb naturalitat, parla per si mateix, i quan un desitja entregar-se de ple, no fa falta donar explicacions. No fa falta masses explicacions, vull dir. És a dir, estic dient que exactament tu parlaves de la necessitat de que aquesta intimitat matrimonial no surti fora. Però fins i tot dintre del matrimoni, tot i que es pot manifestar coses, també existeix una intimitat dintre de la intimitat, que se senti també respectat la seva intimitat. Suposo que els oients m'han entès el que vull dir.
Segurament.
A mi m'agradaria portar dues idees. Una és que, aviam, els nostres fills comunicaran com ens vegin comunicar a nosaltres. Ho dic perquè això és molt important formativament parlant.
L'exemple educant, dels pares.
Perquè, per exemple, jo estic amb la meva dona a casa, i vinc d'una reunió del col·le, i estic allà sopant amb els nens, i estic comentant amb ella, escolta, vas veure aquells pares d'aquells nano nou, vaya dos, i els comences a destripar aquella altra família. Clar, el nano ve, hombre, fantàstic, jo el que haig de fer, Després, una altra idea, perquè, clar, poder molts que ens estiguin escoltant ara, sobretot elles, diran, escolta, sí, això és molt maco, però és molt teòric. Jo no tinc temps. La vida no em dona. Sí, senyor. Tenim una fórmula màgica aquí, aquest programa. S'ha d'anar a sopar.
S'ha d'anar a sopar?
Tens un restaurant, tu? Ets tu el...
En temps de crisi, a vegades.
Publicitària.
Com que sé que em parlaríeu de la crisi, no estem parlant de me'n vaig un cap de setmana a Suïssa o me'n vaig a un restaurant. No, escolta, em faig el bocata, me l'embolico un paper de plata i me'l menjo baix al cotxe.
No rebaixis tant el nivell, no cal arribar a això.
Això és una mica cutre,
una mica forats.
M'entens? No, però és...
Si el meu marit em comunica això amb un bocata dintre el cotxe...
No, però t'entenem la idea.
T'has passat una mica, per l'altra banda, ara.
Entenem-me la idea, és dir, amb un intermig, no, però dir... És molt important tindre aquestes estones, ells dos sols, i ojo, una única condició. No val, llavors, la comunicació negativa, ho dic perquè hi ha casos que quan o sigui, es tracta de parlar de vosaltres, no solament
de construir.
No val que ella o ell vagi amb la llibreta i comenci, sí, perquè tot el dia, tal, de... O sigui, lista d'agravios, no, al revés. Construir en positiu i no solament parlar de coses que poguessin de parlar d'intendència de nens. Això que dèiem abans, parlar de nosaltres, mantenir aquests d'amor, no ens dona temps la vida estimant-nos i amimant-nos. I ho hem de fer perquè, si no, després l'altre no s'aguanta bé.
Ostres, aquesta frase m'agrada molt, que la vida ens doni temps estimant-nos. No?
Tinguem un programa temps... que diu paraules d'amor.
És que hem de tenir temps per estimar, que això
no
és el fonamental.
Això,
també ens deia el David a Twitter que a vegades acabem donant la raó a l'altre per no discutir. I això a vegades acaba una mica amb la nostra essència. Cal discutir-ho tot o només allò important? Això que ens deia el Josep Maria.
Bueno, jo penso que cada família, cada matrimoni té el seu propi estil. Hi ha matrimonis més discutidors, però...
I no és dolent.
I no és dolent del tot. Home, que no arribi
sang als
mans,
no?
Perquè és fonamental el respecte a l'altra persona, a la gent que comença a cridar o a voler imposar-se davant de l'opinió de l'altre. O imagina't ja si et dono un cop o t'insulto, perquè a vegades quan veus algun matrimoni per la vida que te'ls trobes, desgraciadament, i sents que es diuen una paraula molt forta una a l'altra, dius, aquests no han començat per aquesta paraula la primera vegada que es van insultar, van començar, doncs, ets tonto, sembles burro, sembles burra, i clar...
I ho han anat fent increscendo,
sí,
no?
Clar, llavors creix, clar, llavors els insults són grossos, no? Clar, quan ja has faltat el respecte a aquest nivell, doncs és molt difícil,
tornar-ho a encarrilar
sobre una ferida tan profunda
com la manca de respecte.
I procurant no monopolitzar aquesta comunicació. És a dir, el que no pot ser és que dues persones dialoguin, però ja amb el sentit general davant dels fills, que, bueno, és igual el que digui la mare, perquè al final s'acabarà fent el que digui el pare, perquè és el que... No, aviam, té que haver un respecte mutu i les coses es tenen que fer. O sigui, no pot ser això de, el típic truco de, escolta, el papa m'ha dit que sí, la mama que... No. som un equip i ho fem tot a mitges.
Però jo crec que tornaria a insistir en l'oportunitat, perquè amb això que estava dient, la pregunta que has fet,
sí,
la resposta que jo donaria és primer veure si compensa. Perquè millor tot, alguna cosa ara no compensa. Dic, segueixo amb la dia que...
Compensa discutir-ho tot?
Compensa tot, ara en aquest moment, ara no compensa.
És allò que ens deies de la sintonia,
vull dir, per
no?
Això
la freqüència.
S'ha de tenir tot alhora, no? I després també en la mateixa línia, una altra qüestió és... A vegades això és un tema que un podria fer examen. És a dir, hem parlat també aquí ràpidament, que si l'empatia, tot això és molt fàcil, però no, a veure, empatia, sintonitzar amb l'altre i que l'altre sintonitzi amb nosaltres. A veure, les converses habituals, de què es parla? Perquè és probable que només es parli del treball del marit o de les preocupacions de la dona. I arriba un moment que l'altre millor vol dir una cosa, calla un moment, perquè resulta, no, sí, però calla, i al final, l'altre, com que sap que li dirà que calli, o l'altre, acaben parlant quasi sempre del mateix, del jefe del treball del marit o de no sé què de la dona. O sigui, fer una mica d'examen i dir, a veure, jo m'haig de posar en sintonia. Vol dir que jo m'haig d'interessar de coses que li passen a ella. Ella ha d'estar molt interessada en les coses que em passen a mi. I, per tant, fluït, això, que sigui fluït. Unes coses, mira, però saps com ha passat a mi? No, escolta, ara estem dinant i ara és millor que no parlem. Un moment, fem examen. A veure, no sigui que estigui desplaçat en un sentit o en un altre.
No, costa trobar temes a vegades. La realitat és aquesta.
I una idea, jo ho dic perquè es pot aconseguir. Ho dic perquè la gent quan digui la idea diran això és impossible. No, es pot aconseguir. És a dir, jo conec famílies que han arribat a aconseguir un cap de setmana un dinar o un sopar de cada dia amb la tele apagada i amb els mòbils a la butxaca,
Mòbils.
Amb silenci i la família poder parlar. Reconec que la primera vegada es fa una mica complicat perquè la gent es va mirant amb silenci i tal, però al final un parla, l'altre afegeix i escolta, i acaba tothom rient i la família parlant de les seves coses, d'això, de la feina, del col·le i tal, i ningú se'n recorda per uns minuts de les tecnologies. Tinguem un compte, sisplau, això.
També ens deien al Twitter que una altra de les coses que a vegades passa en la comunicació de parella és que no tenim temps per ser un mateix. És a dir, que sempre arribem a casa després de la feina. Ens ho deia el Marc, això. Diu el Marc, també és important en aquest temps de parella tornar a estar sols, tenir temps per un mateix sense retrets ni desconfiant del temps dels altres.
És que jo crec que això és bastant més profund, però la idea que jo li donaria és de que en el matrimoni ha d'haver-hi un equilibri entre el jo i el nosaltres.
Que el jo també sigui.
El jo també ha de ser-hi, perquè si no, aleshores, no estimes tu. És dir, el nosaltres no pot bloquejar el jo. I d'entrada tu saps que a la dona li agrada pintar. Doncs deixa-la que pinti. Que pinti! Vull dir, a l'altre li agrada fer esport, el que sigui, que faci, que jugui al tennis, que sigui feliç jugant al tennis. Perquè si no, ell s'entrarà una mica infravalorat. Mira, fixa't, jo des que m'he casat ja no he pogut jugar a tennis. Amb el que m'agradava jugar a tennis, ara ja no hi ha. Una vegada em truquen i va, però clar, em sento frustrat. Per tant, el jo i el nosaltres ha d'haver-hi un equilibri. I quan hi ha equilibri, existeix el jo i existeix el nosaltres. El greu és quan només vol un existeix el jo. Jo només... No, ha d'haver-hi les dues coses, no? Per tant, jo la resposta a aquesta pregunta que fa aquest oient...
El Marc, sí.
El Marc, seria aquesta, no? Intentant en tant moment que existeixi aquest equilibri.
Entre el jo i el nosaltres. Però després, amb la comunicació, a vegades surt el retret, és que tu sempre estàs al tennis. Sí. Això passa?
Home, això passa quan no hi ha equilibri.
Quan hi ha equilibri.
Exacte. Quan un es passa de rosca i dedica masses hores a aquella afició o a aquella activitat per si mateix, no? Llavors, quan això ja és més enllà del que seria prudent, és quan l'altre troba a faltar que aquella persona no està prou a casa o que no està prou a mi i que no dedica prou temps a la casa i a la família. Llavors,
sí, tenis,
aquí hem
sí,
de
la feina,
parlar. Escolta, arribem a un acord. Mira, potser 4 dies a la setmana és massa, potser 2 o 3 n'hi ha prou, potser 7 hores a la setmana és massa, potser 4... Però hem de arribar a un acord, consensuar, no? Bueno, doncs ni pa ti ni pa mi, no? O sigui, arribem a alguna cosa que no afecti a la comunicació i a la família, a la vida de família.
És claríssim. Aquest és el vell truc de marits o esposes superexecutives, no? Que et venen i et diuen, no, escolta, jo no puc veure els nanos, l'home i tal, però clar, jo no els hi dono quantitat, però els hi dono qualitat, escolta, quina qualitat de la poca estona que estic. No, xato.
Però és que hi ha un mínim, no?
No, xato, o sigui, aviam, la teva dona, el teu marit, per comunicar necessita quantitat, a més de qualitat. Per suposat que la comunicació sigui de qualitat, però que sigui, quantiosa.
Quantitat
aquesta
i qualitat.
Qualitat vol dir que siguem capaços de demanar el que trobem a faltar, de que siguem capaços d'explicar els nostres sentiments, les nostres emocions, les nostres il·lusions, perquè a vegades parlem, com deies tu, Josep Maria, al començament em sembla, que parlem d'intendència, no? Qui omple la nevera, qui recull el nano, val? Però allò de que m'ha molestat que facis no sé què, estic atabalat perquè a la feina tinc un problema que no me n'en surto, m'agradaria doncs poder fer tal cosa i no puc i no t'ho he sabut donar, potser fiquem la pota i no hem sabut donar alguna cosa que l'altre esperava de nosaltres, doncs també saber-ho dir, no? Mira, he trobat a faltar que em regalis no sé què, que estiguis per mi, que m'hagis trucat.
Sí, parlar les coses.
Parlar de sentiments, no només de coses, sinó de, no de coses externes, sinó de les coses
que
portem
això,
fem, a dins.
No, les dones això ho tenim més fàcil a vegades,
sí,
per comunicar.
Però sí, però fins i tot a vegades no sabem arribar a la...
No sabem tocar-li la fibra,
sí,
amb ell, no?
Sí, allò que ens afecta, no?
Deixa'm, ja que dius això, que em sembla genial, deixa'm donar un petit avantatge als marits, als pares, un petit truc, molt important. Quan arribem a casa i posem la clau a la porta, ni que vinguin els nens, el gos, el gat, qui sigui, el primer petó té que ser per la teva dona, Això elles ho valoren molt. I la resta de la família també, i és important, Agafes el gosset, el nen, el coll, el que sigui, però te'n vas a veure la reina de la casa, que és la teva dona.
I viceversa, també.
No, exacte, sí.
I no posar traves a coses, Vull dir, posar traves vol dir que per tontos, a vegades podem ser tontos, Fa un moment estaves dient, Laura, doncs, bueno, doncs, home, que ni per tu ni per mi i tal. Bueno, sí, però hi ha coses que han de ser tan excepcionals que són l'excepció. Els retrets, per exemple, és que la teva mare, és que tu sempre... Això és tan excepcional que no s'hauria de donar mai. I si es dona és perquè és tan anecdòtic que s'ha donat una vegada a la vida, O sigui, no s'ha de donar mai, no compensa. Per exemple, el mal humor. El mal humor és verí. Sí, dius, és que no es pot tenir un mal humor un dia? Sí, però és tan excepcional, que és l'excepcional. A veure, pot haver-hi comunicació quan hi ha mal humor? Tu veus que el marit està de mal humor. A veure, tu li diràs alguna coseta?
Ja
només
poques,
amb la cara,
ja,
poca cosa. Per tant, hi ha coses que d'entrada no s'han de donar mai. Dius, és que es donaran? Bueno, doncs mira que sí, l'excepció. O sigui, que tot allò que d'entrada bloqueixi la comunicació, això és tan excepcional que s'ha de procurar que no existeixi.
Tot el que bloqueja, eliminem-ho. Temps per estimar, comunicar sentiments i que hi hagi un equilibri entre el jo i els nosaltres. Aquestes són algunes de les idees que heu donat en aquest temps de tertúlia. No sé si voleu afegir alguna cosa més, ara que se'ns acaba el temps.
Si
Laura, l'última.
Sí. Que hi ha dos perills, dues coses que afecten i destrueixen el matrimoni. Un és l'egoisme i l'altre és la rutina. Que si piquem regar el nostre dia amb detalls per evitar la rutina, per trencar la rutina. Detalls de tendresa, detalls d'afecte, detalls de delicadesa... passa tu, seu aquí, ja t'ho porto.
Un missatge,
un petó. I això trenca
petó.
La rutina. Mm-hmm. I de tant en tant, el que deia el Josep Maria, sortir por ahí a soles i passar-ho molt bé.
Molt bé. Doncs fins aquí el temps de la tertúlia. Seguim aquí a Ràdio Estel, que passarem al format de l'entrevista. Jo m'acomiado de la Laura. Laura, que passis molt bona tarda.
Gràcies, igualment.
Josep Maria, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel.
Gràcies.
I l'Aureli Villar.
Molt bé, moltes gràcies.
From
Doncs encarem la recta final del programa i comencem l'entrevista. Avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel la Virgínia de Olano. La Virgínia té estudis de filologia, però ha estudiat mediació familiar i teràpia familiar a l'Escola de Teràpia Familiar de la Unitat de Psicoteràpia de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Actualment treballa a la Unitat de Psicoteràpia Domènec i Olano. També fa de voluntària i del Servei d'Acollida Matrimonial i Orientació Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Té, doncs, ja ho veieu, una llarga trajectòria en temes de teràpia familiar. Virgínia de Olano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, he leído un poco tu biografía, que hemos visto que es bastante extensa, que tienes mucha experiencia, pero quisiera que para empezar nos expliques un poco en qué consiste el trabajo de terapeuta familiar.
Bueno, lo que yo hago es atender a personas con problemas a nivel tanto individual como conyugal, como familiar, a las que les urge mejorar sus relaciones familiares, sobre todo las de pareja. Y bueno, es ayudar en esto, tanto en la consulta privada como colaborando en el arzobispado, en la delegación de pastoral familiar que has mencionado, y bueno, también en otra asesoría familiar del DIF, en la que estoy a punto de entrar a colaborar. Pero mi trabajo siempre es el mismo, atender problemas de familia y intentar que la gente viva mejor a nivel de relaciones.
Problemas de familia, pero sobre todo problemas de pareja, ¿no?
Lo que más me viene es problemas de pareja, pero eso no quiere decir que no haya también pues problemas de hijos, de padres, de hermanos, madres con hijas también.
Quien llega a un gabinete así es porque realmente no quiere tirar la toalla. Quiere luchar, ¿no?, por salvar el matrimonio.
No necesariamente. A veces hay gente que viene para quedar bien, ante los hijos o ante quien sea. No necesariamente, pero bueno, se trata de que la gente pues sepa que por lo menos existe esta herramienta para mejorar las relaciones.
Hoy hablábamos de la comunicación, en la tertulia hemos hablado
muy interesante.
Sobre ese problema a veces que tenemos de comunicarnos, de que no encontramos tiempo. ¿Ese es el principal problema de los matrimonios, que no se han comunicado?
Comunicar se comunican. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor comunicas no tengo tiempo para ti. Uh-huh. Y entonces ya eso es una manera de comunicar un mal mensaje, ¿no? La comunicación siempre se da. Si prefiero todo lo demás que estar contigo un rato, pues ya es un mensaje. Pero es verdad que la vida que llevamos pues es muy estresante, tenemos muchas obligaciones y que hay poco tiempo. Eso es cierto.
¿Y cómo hacer para encontrar ese tiempo? El tiempo para querernos, que nos decían en la tertulia.
Priorizar. No queda otra, ¿no? Todos tenemos las mismas 24 horas y hay que saber pensar, reflexionar en qué las inviertes y cómo. Si te dejas llevar sin reflexionar, pues acabas dedicando más tiempo a cosas que a lo mejor pueden ser urgentes, pero no tan importantes. Hay que priorizar.
¿Porque siempre acostumbramos a dejar a la pareja en lo último de nuestra lista?
No necesariamente, pero es un riesgo. Es un riesgo cuando se da por sentado que, bueno, pues llevamos un tiempo, que no ves en riesgo la relación, o cuando al revés, la ves en riesgo y no te apetece. Incluso a veces eso, pues como llevar vidas paralelas para no acabar de enfrentar según qué temas, y eso es peligroso.
¿Enfrentar los temas es necesario?
Imprescindible. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos, hay que ver cuándo, ¿no? Pero el posponer los problemas al final, bueno, puede llevar, o puedes posponerlos peleando improductivamente, lo cual es un caos y es muy desagradable, o puedes posponerlos a base de no hablarlos y llevar vidas un poco paralelas. Pero al final, por los dos caminos, llegas a almacenar muchísimo rencor y estás haciendo de un problema que a lo mejor no era tan grande al principio, pues uno más grande. Con lo cual hay que enfrentar y hablar las cosas, pero en el momento oportuno, con las habilidades adecuadas, no para echar más leña al fuego, sino para resolver.
Lo que decíamos de la bola de nieve a veces,
sí,
¿no? Que se nos acumulan
sin duda
los temas.
Sin duda, y lo hacemos un poco irreflexivamente, sin darnos cuenta, pues eso, voy más a mi trabajo o me entretengo más en otra cosa y al final vas posponiendo. Un modelo de comunicación que encuentro muy frecuentemente en las parejas que veo es la situación en que una de las personas es explosiva, digamos que pierde los nervios fácilmente, que grita mucho, y la pareja, el cónyuge, es evitador de conflictos, de los que prefiere no hablar de las cosas dolorosas o incómodas porque se pone muy, muy nervioso por distintas razones, porque haya tenido experiencias de niño, por lo que sea. Pero el caso es que estas dos maneras de ser hacen que haya muy mala comunicación, o al principio quizá no, pero luego cada uno potencia la tendencia del otro. Y cuanto más grita uno, más huye el otro de hablar las cosas. Y eso se cae en un círculo vicioso
Y no sé por qué, pero ahora pones el ejemplo, ya me imagino que es ella la gritona y él a veces el evitador de conflictos, ¿no? Que él no quiere hablar tanto, que quiere huir un poco. ¿Es así? ¿Que somos nosotras las más temperamentales?
No he hecho estadística, pero se me vienen en la cabeza unos cuantos. Es más así que al revés, pero no podemos decir que sea siempre así. También hay al revés.
¿Cuesta que ellos hablen?
Hombre, ya lo has dicho tú, ¿no? ¿Qué has dicho? Las mujeres hablamos
5.000 al día y ellos 2.000.
Obviamente, porque para nosotros el hablar es una manera de hacer amigos, de comunicar, de intimar, de hacer relaciones. Y ellos para hacer relaciones juegan al fútbol. Mm. No es un instrumento más, pues, para resolver cosas, para buscar información. Para ellos la lengua no tiene la misma utilidad, ¿no?
Para ellos las palabras están un poco sobrevaloradas a veces.
Totalmente,
¿no? Necesitan
sí.
otros.
Y nosotras tenemos más capacidad de introspección, ellos menos. Entonces, bueno, todo eso son dificultades añadidas, pero que por otro lado dan la oportunidad, ¿no?, de complementarse, de tener en cuenta la manera de ser del otro y de, como persona, pues también sentirte más completa.
Uh-huh. Uno de nuestros seguidores de Twitter decía que, es Ferran, decía, uno de los problemas también es el que falta confianza. A veces no confiamos lo suficiente.
Eso sí que,
hay un motivo de desconfianza por lo que sea, ¿eh?
Sí. Eso se encuentra mucho. De alguna manera, cuando nos enamoramos, solo vemos lo bueno de la otra persona, ¿no? La idealizamos, digámoslo así, y no vemos los defectos. Luego, durante la convivencia, ya eres un poquito menos subjetivo, un poquito más en el centro, una mirada más completa y conoces lo bueno y lo malo y ves, pues, ciertos defectos. Y después, cuando llega la crisis de pareja, ahí vuelves como en el enamoramiento, pero al revés. En vez de ver solo lo bueno, solo ves lo malo. Y ahí es cuando falta confianza, el punto de vista se hace muy subjetivo, solo focaliza. Hay como, bueno, lo que decías, falta de confianza. Y entonces muchas malinterpretaciones de la actitud del otro. Y a lo mejor el otro no tenía ninguna mala intención y tal como dice las cosas, las percibimos ya de mala manera. Esa es una de las razones por las cuales falta confianza, porque ya ha habido una historia y hay una crisis. También falta confianza en personas que han tenido una infancia dura. Del motivo que sea.
Una carencia afectiva.
Sí. Entonces, personas que a lo mejor han sido muy exigidas y se les ha dado muy poco reconocimiento y más bien crítica. Y claro, interpretan cualquier cosa del cónyuge como que les están riñendo. Yeah. O cuando ha habido abusos sexuales o violencia o incluso verbal, no necesariamente física, pero la autoestima queda un poco maltrecha y entonces desconfías porque piensas como que te van a hacer daño, porque bueno, eso se arrastra un poco.
Cuando hablabas eso de las fases primeras, a mí también me contaron que la primera etapa, la de cuando estás enamorado, es la de no cambies nunca, la segunda la de debes cambiar y la tercera ya es has cambiado, ¿no? Que es cuando ya te quieres ir y ya hemos llegado demasiado lejos, quizá. También nos decían en Twitter que uno de los problemas de la comunicación es que no escuchamos.
Es verdad que a veces parece que más bien oímos, pero escuchar es otra cosa. Y desde luego hay que escuchar con empatía. Muchas veces estamos ya, pues eso, a la defensiva, un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no?, de la falta de confianza. Escuchar a la defensiva no va a ningún lado. Hay que escuchar intentando tener empatía, o sea, ponerte en el lugar del otro. Que no quiere decirle darle la razón cuando no la tiene, o sea, eso no.
Que a veces hacemos también para simplificar las cosas.
Bueno, pero eso es un mal rollo porque no va
a ningún
lado.
Tarde o temprano saldrá,
exacto,
¿no?
No va a ningún lado. Y al revés, el callar y tragar ocasiona que vaya la gente almacenando rencor y después pasa factura al cabo de 3 días o 4 y la otra persona no entiende nada. Dice, ¿y ahora qué mosca le ha picado? ¿Por qué se enfada tanto? Y tiene que ver con una rabia que ha almacenado cuando callaba y tragaba. Porque no callaba y tragaba por un acto de bondad y generosidad y paciencia, sino porque por miedo, por miedo. No atreverse a decir lo que piensa. Y ese no atreverse tiene, bueno, muchas explicaciones del porqué.
¿Y tú ves que las mujeres somos un poco como un termo, que a veces lo guardamos todo en caliente? Que aunque haya pasado tiempo, seguimos, que no acabamos.
Sí, el rencor este que se acumula.
El rencor que se acumula, ¿no?
Cuando recibo parejas, les pregunto cuánto tiempo hace que se llevan mal, que, bueno, porque vienen a terapia de pareja, tal, cuánto tiempo hace que están a disgusto. Y los maridos empiezan a, ay, pues no sé, pues ¿qué te parece, cariño? Pues 3 meses, bueno, quizás 6. Entonces la mujer,
un año,
10 años. Así, esas diferencias son de lo más frecuente.
Ostras, 10 años acumulando.
Y mucho más, uf, mucho más, muchísimo más. Tenemos una capacidad de resistir con tal de no enfrentar, muchísimo más. Pero lo menciono por la diferencia,
ostras,
¿no?
Me sorprende, o sea, a esta capacidad de aguante.
Mucha. Sí, bueno, da miedo tocar las cosas y vas tirando hasta que no puedes más. Uh-huh. Realmente la gente llega a pedir ayuda y es una pena cuando la cosa está muy,
muy
mal.
Al límite.
Siempre decimos, ay, si vinieran antes. Sería mucho más rápido el tratamiento y mucho más barato.
Claro.
La verdad. Pero bueno, es lo que hay, todos apuramos un poco. Yo misma voy al médico cuando no llega otra, pero va retrasando, ¿no? Eso, con eso hay que contar.
Y realmente, cuando llegan y les tratas y ven que pueden solucionarse, ¿les da alivio? ¿Ven que sí que se puede construir a partir de aquí?
Por supuesto. El autoconocimiento, el descubrirte a ti mismo y el hacer autocrítica, que al final una terapia tiene mucho de eso, es absolutamente enriquecedor. Absolutamente. A partir de ahí te vuelves más flexible, más tolerante, disfrutas más de la vida, tienes más humor, es otra manera, la verdad es que sí.
Y ya que tenemos aquí una profesional, no sé si alguna receta concreta, decir, bueno, pues a partir de ahora intentad dedicar 10 minutos o un día a la semana, lo que nos decían, una cena. ¿Qué podemos hacer así en concreto? Porque no es muy bonito hablar en general, uy, sí, vamos a hablar más, pero
ya.
Luego el día a día nos come, ¿qué podemos hacer concretando?
A ver, tres cosas. Una, cuidarse uno mismo. No vale, cuido mucho al otro y yo no importo, porque pasas factura después, seguro. Entonces, ya uno mismo, lo que decías antes del yo y el nosotros, uno mismo tiene que empezar por cuidarse a sí mismo y tener un equilibrio entre deber y placer. No puede ser ni una cosa que ocupe todo el día ni la otra. Después, cuidar al cónyuge. Obviamente, pues, tener gestos con él, tener detalles. No los detalles que yo pienso que le convienen, sino los que él pide explícita o no tan explícitamente. Pues a lo mejor pasa por un escaparate y dice, ay, me gusta esa camisa. Pues guardarte la idea y después, por su santo, pues esa camisa. Eso es un detalle tonto, ¿no? Pero la filosofía es esa. Escucharle, no solo cuidarle, porque hay mucho riesgo de cuidarle según, a mí me parece,
que
te necesitas. Y eso es arma de doble filo porque te descalificas. Es como que yo sé más que tú lo que te conviene. Eso es muy peligroso y eso se da mucho en las parejas que vienen. Cuidarle en la medida en que
se pueda, sí.
Digamos, teniendo en cuenta lo que él prefiere, sus preferencias, y por supuesto, pues con asertividad, con empatía, decir lo que se piensa sin herirle. Decir lo que se piensa sin herir al otro es
la clave, ¿no?
Pues casi, mucha clave. Pero para poder llegar a eso está el cuidar la relación, que es además de me cuido yo y además te cuido a ti, cuido la relación, que quiere decir lo que venías diciendo antes. Por lo menos una vez a la semana se tiene que salir en pareja y no, como decíais, para la intendencia, sino para pasarlo bien, sin más objetivo que disfrutar juntos.
Ir al cine, tomar algo.
Disfrutar, porque es cargar pilas y eso es necesario. Y luego diría, siguiendo la misma línea, una vez al año por lo menos, 2-3 días de viaje de pareja, sin parientes, sin hijos, sin nadie. Y estas cosas pueden ser muy caras o no tan caras. Uh-huh. No hace falta, o sea, no me vale la excusa de no tenemos dinero.
Puede porque, ser, sí, claro, una pequeña escapada cerca,
claro, sí, sí,
casa
no,
de...
Sí, puede ser. O, bueno, si no hay medios, pues buscar la manera de en casa de unos amigos que se van o lo que sea, pero a solas y no un día de excursión, porque en un solo día no llegamos
a profundizar.
Primero de haber un ambiente de extensión, de pasarlo bien, y ahí es donde se facilita que luego se hable de temas que cuestan más abordar.
Tres consejos muy buenos, cuidarme yo, cuidar a mi pareja y cuidar el matrimonio,
Sí. Las
tres unidades. Pues la verdad que es una buena receta, ¿eh? Yo quería algo concreto, pero sí, la verdad puede funcionar. No sé si es lo que tratáis en terapia, es lo que decís a los matrimonios.
Es una de las partes. Esa es una parte, por supuesto, y luego hay otra de profundizar en cómo es cada uno, en autoconocerse, el saber de dónde viene cada uno, por qué se comporta, no tampoco para sentirse culpable de los errores, ni muchísimo menos, sino para superarlos y hacer borrón y cuenta nueva, pero no así en frío, sino entendiendo por qué se ha llegado a donde se ha llegado.
Uh-huh. No empezar de cero radical, porque eso es imposible, porque siempre hay una mochila emocional.
Exactamente. En ese sentido, por ejemplo, se dice que cuando una pareja sufre una infidelidad por uno de los miembros, si no hacen terapia de pareja y deciden perdonar y borrón y cuenta nueva, hay muchas más posibilidades de que se recaiga en la infidelidad que si se hace un tratamiento en el cual se entiende a qué responde esa infidelidad, que no es simplemente algo que ha pasado y que no debe volver a pasar, sino que tiene un papel,
raíz.
Sí, tiene algo que ver con la historia de ellos dos, con el malestar entre la pareja. Entonces eso se ha de de investigar para estar más prevenidos y que no
vuelva a pasar, claro. Y volviendo al tema de la comunicación, también en el editorial, al inicio del programa, hablábamos de que ahora es muy fácil comunicarse. Tenemos pues redes sociales, tenemos 1000 aparatos para estar en contacto con el otro. ¿Eso nos perjudica? De estar escuchando al marido y a la vez enviando un WhatsApp y viendo la tele, y ¿no? 1000 fuentes abiertas, 1000 canales, y no concretar en ninguno.
A ver, bueno, tiene su ventaja y su inconveniente. Como ventaja, pues es una herramienta para mandar mensajes cariñosos. Eso lo utilizan bastante mis clientes. Cuando yo pongo de tarea unos gestos, unos detalles...
Pones deberes,
sí,
veo, ¿eh?
Cuando pongo deberes y no se pueden cumplir porque estoy de viaje o no sé qué, pues mira, como tenemos estos medios, ya no hay excusa. Se puede tener detalles a través del chat o lo que sea. Obviamente también tienen esa arma de doble filo. Puede servir para no desconectar nunca del trabajo o de los amigos cuando estoy en casa... Y tengo que reconocer que mi marido se queja a veces de eso.
Que no, y a veces, que no desconectamos
sí,
nunca.
Sí, a veces estoy como los niños ahí con el chat, con las amigas o lo que sea. Esa es una parte.
Sí, bueno, yo te diré que el mío también, siempre.
Vale. Bueno, esa es una parte. Y luego, pues también hay un riesgo, como en tantas cosas, de utilizarlo mal para huir. Lo que decíamos antes de evitar una conversación molesta... Bueno, pues nos vamos al ordenador y como hay tantas cosas que hacer o mirar por internet, pues al final huyo del trabajo o huyo de... pospongo una conversación con mi mujer o huyo de los niños que dan la lata o huyo de mí mismo por no pensar y por no enterarme de lo que estoy sintiendo y del problema en el que estoy metido. Con el riesgo, además, de caer en alguna adicción. Bueno, pues por internet se puede utilizar muy bien, pero también puedes acabar adicto
acabar
de la...
dependiendo.
Claro,
de...
sí, de acabar con ludopatía o con adicciones a pornografía o el cibersexo, que también está ahora muy de moda.
O sea, que utilizamos a veces, nos conectamos a internet para desconectar un poco de nuestra vida.
Sí, para nos, es un poco como que te anestesias, ¿no? Pero claro, no siempre, ¿no? O sea, si es para, digamos, un ocio divertido que te desconecta en buen plan, sí. Ahora, si es para esquivar, pensar, reflexionar o hablar de lo que toca hablar, pues ya no...
O sea, que no hay que esquivar a la pareja, y menos en tiempos actuales que dedicamos muy poco tiempo a veces a cuidarnos el uno al otro, al trabajo, largas jornadas laborales. Sí. No sé, quedan pocos minutos, no sé, Virginia, si quieres añadir algo más sobre la comunicación, sobre la pareja, todos los temas que hemos estado hablando hoy aquí en Radio Estel.
Pues no sé.
Yo creo que hemos tratado muy a fondo bastantes cosas. Yo creo
quizá
que...
diría, mira, de cara a los novios. Que...
Ah, sí, de cara a los que empiezan.
Los que empiezan, ¿no?
Que están en la fase no cambies nunca.
En plan
en plan preventivo.
En plan preventivo. Por supuesto, todo lo dicho de la comunicación, de dedicar el tiempo a la pareja, de la autocrítica, la empatía, la asertividad, todo eso. Pero además, tener en cuenta que es muy importante cuando uno adquiere un compromiso con alguien, dos cosas. Una, adquirir ese comportamiento desde el corazón. O sea, no casarte porque me he quedado embarazada o porque es el novio de toda la vida o porque es un señor rico o porque ya estoy vieja y se me pasa el arroz o porque quiero un plan personal de tener hijos, sino tener mucho corazón puesto. O sea, sentir pasión por esa persona. Eso por un lado. Y por otro, casarte, y esto viene a raíz de lo que dices tú de la confianza, o sea, a veces en la comunicación, si ya no confiamos en el otro, en las intenciones del otro, vamos mal. Pues tener la convicción de que es para siempre. Yo creo que eso marca una diferencia. Cuando sabes que es para siempre y que para el otro también es para siempre, hay mucha más confianza.
Confiança, sí. Corazón i saber que és per a sempre. Doncs amb aquestes paraules ens acomiadem. Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies al nostre tècnic, en Jordi Carretero, i us ha parlat la Magda Minguet, que m'acomiado fins a una propera edició del programa Paraules d'Amor. No hi falteu.